Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
La celiaquia és un trastorn que provoca una intolerància al gluten que es pateix al llarg de tota la vida. Produeix una lesió greu a la mucosa del budell prim que dificulta l'absorció de nutrients. La incidència de la celiaquia a Europa es calcula que és d'una de cada 100 persones. La dificultat del seu diagnòstic fa que el 85% dels casos estiguin encara per diagnosticar. Per això sembla que entre els metges és coneguda l'expressió de que els celíacs no es troben, sinó que s'han de buscar. Avui, amb motiu del Dia Internacional del celíac, volem parlar sobre aquesta malaltia i ho farem en companyia de la Laura Herrero, que és la responsable de comunicació de l'Assemblea Celíacs de Catalunya, que ens acompanya a l'estudi. Laura, molt bon dia.
Hola, bon dia. Si em permets, Carme, sí, et comento que, bueno, primer gràcies per convidar-nos, per ser-hi aquí, i et vull comentar que avui no se celebra el Dia Internacional de la Celiaquia, es celebra el Dia Nacional del Celíac, el Dia Nacional del Celíac, que és una jornada que està instaurada per la FACE, per la Federació d'Associacions de Celíacs d'Espanya i les associacions que la composen. El Dia Internacional va ser el dia 16 de maig. El Dia Internacional és la jornada que està instaurada per l'AOEX, l'Associació d'Organitzacions Europees de Celíacs, i que és la jornada que celebrem totes les associacions a nivell europeu. Nosaltres, des de l'Associació de Celíacs de Catalunya, celebrem aquest dia, el Dia Internacional, i aquest any ho vam fer el dia 18 a Mataró, amb una jornada festiva, lúdica, familiar i també reivindicativa, com fem cada any celebrant el Dia Internacional. Avui és el Dia Nacional del Celíaco, que també nosaltres ens hi afegim a ell. Evidentment, quan més es parli de la celiaquia, molt millor per tots, però volia simplement fer aquest aclariment perquè sí que durant aquests dies en els mitjans hi ha hagut aquesta mena de confusió. Una cosa és el
sí,
Dia Internacional, una cosa és el Dia Internacional que celebra l'AOEX el dia 16 i és a la que nosaltres estem acollits, i una altra és el Dia Nacional del Celíac, que sí que se celebra avui.
Molt bé, perfecte, Laura. Doncs, fet aquest matís, comencem parlant d'aquesta malaltia que comentam que està infradiagnosticada, és a dir, que hi ha molta gent que la pateix i, en canvi, no té un diagnòstic mèdic fet. Sembla que cada 9 de cada 10 celíacs estan sense diagnosticar. Per tant, és un indicador que encara queda molt per fer, molt per avançar.
Sí, a Catalunya s'estima que hi ha 75.000 persones celíaques, de les quals, com tu comentes, només l'1% està diagnosticat. Aquesta és una de les reivindicacions que nosaltres hem fet al llarg dels últims anys, i és el millorar la infradiagnosi de la celiaquia. En aquest sentit, acabem de signar un acord de col·laboració amb l'Agència de Salut Pública de Catalunya, per la qual, precisament, amb la qual en dues fases intentarem millorar aquesta tassa de diagnosi, que en aquests moments té una mitja aproximada de 7 anys fins que la persona malalta és diagnosticada. Aquesta campanya s'inicia ara, aviat. Hem fet una guia en col·laboració amb ells, que en aquests moments s'està revisant per als que han de ser els destinataris d'aquesta guia, que són els metges de família i els pediatres. I en el moment en el que estigui revisada i donada l'okay per part d'aquests dos col·lectius, doncs l'enviarem a tots els CAPs, a tots els centres d'atenció primària, a tots els centres de pediatria, perquè sí que és cert que en el moment en el que el malalt ja passa al digestòleg, aquest sap perfectament els protocols a seguir per diagnosticar si una persona és o no celíaca. El que nosaltres trobem una manca important de coneixença és per part d'aquests dos col·lectius, els metges de família i els pediatres, que sí que és cert que, com que la celiaquia té una sintomatologia tan àmplia, doncs a vegades el no conèixer els protocols a seguir i les proves a seguir per poder establir com a mínim el cribatge inicial, doncs sí que és cert que aquí hi ha un coll de botella que no acabem de destapar.
Bé, doncs tenim el cap de servei de l'aparell digestiu de l'IDC Salut Hospital General de Catalunya, l'Esteban Saperes. Molt bon dia, doctor.
Molt bon dia.
Comencem per definir exactament què és la celiaquia.
Bé, la celíaca La malaltia celíaca és una malaltia autoimmune en la qual es produeix una enteropatia, que és una inflamació del budell, de manera que aquesta inflamació condueix a una alteració de l'absorció dels nutrients essencials per a la persona.
I com es manifesta? Hi ha diferents símptomes, estàvem explicant ara.
Sí, la manifestació clàssica en forma de diarrea, gasos, distensió, retras en el creixement en els nens, pràcticament ha desaparegut degut a una sèrie de mides en el retras en la introducció d'aquests ideals en els nadons, i actualment veiem cada cop més formes poc simptomàtiques o inclús asimptomàtiques, de manera que condueixen a aquest infradiagnòstic de l'entitat, a la falta de reconeixement de la malaltia i que no es posi en evidència i que es retraci el diagnòstic, inclús aquest promitge de 7 anys.
I es manifesta de forma diferent segons les edats i no sé si fins i tot el sexe?
No, amb totes les persones es manifesta igual, però ja et dic que la forma clàssica de presentació amb diarrea cada cop la veiem menys i cada cop més aquesta malaltia és asimptomàtica i no s'identifica, no es reconeix, o es presenta en formes que anomenem monosimptomàtiques, com per exemple l'anèmia ferropènica, la falta de ferro, o la descalcificació, la pèrdua de massa òssea, o amb símptomes tan freqüents com són els gasos, el disconfort abdominal, que fan pensar pues això amb trastorns funcionals inespecífics, i cal considerar la possibilitat de que hi hagi una celíaca subjacent. Sí.
Però estem parlant precisament d'aquesta dificultat d'establir el diagnòstic i en canvi les proves mèdiques són senzilles, no? Podríem dir?
Sí, les proves són molt senzilles i altament sensibles i específiques. Això vol dir que detecten la gran majoria de casos, pràcticament la sensibilitat s'estima en el 95%, vol dir que poden detectar pràcticament tots els casos amb un simple anàlisi de sang, determinant l'existència, la presència en la persona d'aquests anticossos contra la proteïna del gluten.
I estem parlant d'una malaltia que s'ha de tenir una predisposició genètica. Però ja no diríem que és una malaltia hereditària en aquest cas.
No és una malaltia hereditària, però té aquest substrat genètic, és a dir, són unes persones que presenten unes característiques genètiques les que l'exposició en aquesta proteïna del gluten, dels cereals, farà que es produeixi aquesta resposta immunològica, inflamatòria i que condueix a l'atròfia. Però és el substrat necessari, imprescindible, però no suficient perquè es desenvolupi la malaltia, aquest substrat genètic que presenten pràcticament el 100% dels pacients.
Abans també ens comentava la Laura Herrero que ara per ara l'únic tractament és una dieta estricta sense gluten.
Efectivament, la dieta estricta sense gluten i de per vida continua sent avui per avui el tractament essencial de la malaltia. Tots, un cop establert el diagnòstic de malaltia celíaca, aquesta ha de ser la nostra recomanació, la dieta estricta, per resoldre els símptomes si existeixen, resoldre, revertir aquests canvis inflamatoris en el budell i l'atròfia intestinal i previndre les complicacions de la malaltia en el curs de la vida del pacient.
Perquè si el pacient no fa aquesta dieta estricta a la qual fem referència, poden aparèixer altres malalties associades?
Sí, la malaltia celíaca inicialment respon sempre bé a la dieta sense gluten, però en el curs de la vida, pacients que no han estat diagnosticats, no han fet dieta o no han estat prou estrictes en el seguiment d'aquesta dieta, poden desenvolupar-se algunes complicacions, com serien el que anomenem celíaca refractària, o amb desenvolupament d'úlceres en el budell, o altres complicacions, altres conseqüències.
Doctor, per últim, són necessaris els controls mèdics periòdics d'aquests malalts, o si mantenen estrictament aquesta dieta s'estableix una normalitat en les seves vides?
Sí, un cop establert el diagnòstic i instaurada la dieta, normalment el que fem és controls periòdics clínics i biològics, inicialment als 6 mesos, però després anualment, i si el pacient amb el tractament dietètic està asimptomàtic, es troba bé, l'estat general i nutricional és bo i biològicament no hi ha dèficits, no necessiten més exploracions. Únicament en cas de sintomatologia, recaiguda dels símptomes, empitjoraments biològics o qualsevol de... pot això requerir la realització de nous controls endoscòpics o histològics per aclarir aquesta recaiguda o aquesta, diríem, mala evolució clínica. Però, en general, la dieta i el control biològic, control clínic i biològic, és l'únic element que serà necessari en la gran majoria de pacients.
Molt bé, doncs ha quedat perfectament explicat. Gràcies, doctor Esteban Saperes, cap del Servei de l'Aparell Digestiu de l'IDC Salut, Hospital General de Catalunya. Gràcies i bon dia.
Moltes gràcies a vostè. Bon dia.
I continuem amb la Laura aquí a l'estudi. Recentment, comentàvem fa una estona, heu fet públic un manifest de l'associació explicant quines són les necessitats que teniu. Quines són?
Bàsicament, el col·lectiu el que reclama és, per un cantó, ja ho hem parlat, la millora de la infradiagnosi. Això millorarà, sens dubte, no només la qualitat del pacient, que això és el fonamental, sinó que a la llarga, evidentment, evita una inversió important per part del Servei Públic de Salut, perquè, evidentment, sempre és molt més econòmic fer les proves bàsiques i amb aquestes proves ja cribar les persones que són susceptibles de ser celíaques i les que no, que després arribar ja a les últimes proves, biòpsies. Això encareix molt. O sigui que no és només fonamental, principal, la salut del pacient, que això va per sobre de totes les coses, sinó que també a la llarga doncs evitaria una inversió més important de lo que es necessita si es fan les coses seguint uns protocols adequats. Després, per un altre cantó, ajudes, subvencions als celíacs. Pensa que la cistella de la compra d'una persona celíaca és un 350% més cara que la d'una persona que pot menjar gluten. Si tenim en compte que com bé ha comentat el doctor Saperes, la celiaquia és una malaltia genèticament predisposada, a les famílies generalment hi ha un més d'un membre, la cistella de la compra, que té una diferència de 1.500 euros entre una família, entre una persona celíaca i una que no ho és, si això ho multipliquem per dos, doncs és un cost molt elevat, que en situacions també de crisi i com les que hem estat visquent en els darrers mesos, doncs fa que hi hagin famílies que hagin hagut de deixar d'ingerir una dieta sense gluten, encara que són coneixedores de les conseqüències que això pot tenir per la salut seva i la dels seus fills en un futur. Llavors, ajudes, subvencions. En altres països europeus, doncs es donen es desgrava d'Hisenda, es dona uns, a Holanda, per exemple, s'estan donant una subvenció de 200 euros cada mes. En altres països, doncs s'està fent que la dieta sense gluten consti com un medicament amb la qual cosa es pot anar a la farmàcia amb una mena de recepta i els hi costen més baratos, és a dir, una sèrie d'ajudes, subvencions...
Que aquí no existeix.
Aquí no existeix, aquí no hi ha cap ajut, no hi ha cap subvenció, i al contrari, hi ha un cost molt elevat dels productes sense gluten. I, per últim, un increment dels restaurants, els establiments, restauradors i hotelers, on puguin servir amb totes les garanties menús aptes per celíacs. Aquestes són les tres reivindicacions. En una ja estem posats en marxa, en el tema de la infradiagnosi, i el tema d'ajudes, subvencions, la reducció de l'IVA. N'hi ha molts productes aptes per celíacs sense gluten que tenen un 21% de l'IVA. Nosaltres el que reclamem és que, ja que és l'única medicina que utilitzarà, que necessita el celíac per portar una vida plenament sana, doncs que es redueixi a un 4%. En aquest sentit, al llarg de l'any passat hem fet diverses, ens vam reunir amb tots els grups parlamentaris de Catalunya des de l'associació, tots ens van donar la raó com no podia ser d'una altra forma, i el dia 20 de novembre de l'any passat el Parlament va aprovar en ple, en tota la seva comissió de salut, van aprovar en ple una resolució, un projecte de resolució, per al qual s'insta el govern precisament doncs a prendre mesures sobre aquestes reivindicacions i, en última instància, també demanar al govern espanyol que comenci a treballar
a tenir-nos en
el tema, a tenir-nos en compte sobretot, i també a treballar en el tema de la reducció de l'IVA.
Correcte. Et sembla que saludem a la Meritxell Guarda, que és la delegada local de l'Associació Celíacs de Catalunya. Meritxell, bon dia. Meritxell, bon dia. Teníem la Meritxell, a veure si la podem saludar, incorporar-la a aquesta conversa que estem mantenint avui sobre la celiaquia. Meritxell, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Meritxell.
Bon dia a tots.
Bon dia, Meritxell.
Ens agradaria saber quina és la situació actual a Sant Cugat respecte a la malaltia.
Doncs, bueno, la situació aquí a Sant Cugat, bàsicament, és que fa uns 8 mesos que tenim la delegació oberta, rebem les visites dels recent diagnosticats o ja diagnosticats els dijous a la Casa de Cultura. I bueno, el que busquem des de Sant Cugat és aproximar doncs el servei magnífic que fa l'associació de celíacs amb tots els celíacs, no? Intentem doncs bueno, acollir-los des del moment en què els diagnostiquen i apropar doncs xarles i tallers i coses d'activitats que fem i difondre doncs bueno tota la gran tasca que es fa des de l'associació pels celíacs.
De quantes persones estem parlant que acolliu ara mateix a la delegació local?
Doncs ara mateix som dues persones a la delegació de Sant Cugat, i des d'aquí ja convido a que si algú més es vol incorporar per ajudar-nos voluntàriament, doncs som benvinguts. I bueno, pràcticament a Sant Cugat doncs, hi ha uns 800 celíacs, ara mateix socis, i bueno, doncs, va venir gent també de les ciutats que tenim al voltant.
Quina és la principal preocupació de les famílies quan arriben per primer cop diagnosticat que pateixen la celiaquia?
Home, la primera qüestió amb la que es troben és el xoc, ara què faig, no? Com això afectarà la meva vida. Sobretot moltes vegades doncs, els que venen són les mares, no?, dels fills, perquè ens trobem amb molts nens petits, no?, que s'estan diagnosticant ara. I clar, el xoc és què puc fer, no? Això com canvia, perquè et canvia tota la logística de casa, no? Primer és casa, com m'organitzo a casa. I després la part 2, que sempre ve, és com faig per anar a fora al carrer, no? O sigui, als restaurants, no? Bàsicament són els problemes més greus, no? Viatjar, no? Anar de vacances, com m'organitzo, no? I això, pues, bueno, crec que és la part també més complicada de ser celíac, no? De com ho faig per tenir unes garanties quan vaig a un restaurant, no? I bueno, crec que aquí pues, bueno, forma part de l'associació i de tot el grup de celíacs que som a intentar i forçar perquè això es normalitzi i els restaurants siguin capaços de donar les garanties perquè quan anem a dinar a un dels seus establiments doncs no els quedi ni la mínima dubte que s'està fent les tasques adequadament.
Clar, perquè s'han de prendre moltes precaucions. A casa, per suposat, i ja el control és directe de les famílies, però quan vas a un restaurant, clar, has de confiar que ells també les tinguin, aquestes precaucions, no?
Així és, així és. I aquesta és la part més complicada, no?
Estem parlant de qüestions tan concretes com, per exemple, l'oli que es fa servir per cuinar un aliment concret. O sigui, no contaminar, que és el concepte que s'utilitza, una contaminació creada, que és barrejar olis, per exemple, o utilitzar diferents utensilis a la cuina per tocar diferents tipus d'aliments. Tot això, doncs, és una nova rutina, un nou dia a dia que han de descobrir també les famílies. Hem parlat de la cistella de la compra. Us sembla que ens n'anem precisament a una botiga aquí a Sant Cugat? Anem amb la nostra unitat mòbil, amb ella, Joan Ballbé a la part tècnica i l'Eva Garrido. Estan exactament on? Eva, bon dia.
Hola, bon dia, Carme.
On sou?
Doncs estem a la botiga. Estem a la botiga Gerd Rius Dietètica, situada a la plaça de Pere Sant. Segur que molts oients la coneixen perquè l'establiment, tal com el coneixem aquí sota els porxos de la plaça, porta 23 anys al municipi, que es diu ràpid. I amb nosaltres ens acompanya una de les seves encarregades, la Maria Rius. Molt bon dia, Maria, i gràcies per atendre'ns.
Bon dia.
Que el seu establiment, el Gerds, és membre de l'Associació de Celíacs de Catalunya i, a més, tenen un apartat en el qual ens trobem ara mateix davant amb aquests prestatges plens de producte sense gluten. I, Carme, ara mateix estàvem parlant sobre el tema, sobre els productes, però ara la Maria ens explicarà als oients què hi podem trobar a la seva botiga, als celíacs, què hi poden trobar en aquests prestatges.
Bon dia. Mireu, jo crec que aquí, en la nostra botiga, tenim una oferta per a tots els que són celíacs bastant important, no? Tenim tot un seguit de marques que són prou conegudes, tant d'aquí del país com també de fora, no? Aquí intentem que cada vegada que sabem d'alguna cosa nova que surt, incloure-la en la nostra oferta, doncs perquè pugui haver-hi força variació, perquè el celíac pugui triar i remenar, per dir d'alguna manera, i que se senti confortable amb la seva alimentació.
Parlàvem amb la Maria, Carme, quan deia ella ara, anomenaves que teniu productes de fora i del país, comentàvem que ens anem a donar que molts dels productes són de fora. Llavors, era una, per exemple, una reivindicació al fet que aquí es fessin més productes, des de casa nostra es fessin més productes per celíacs. Tot i que, Maria, ens pots explicar que teniu marques realment d'aquí a Catalunya, de Madrid, de València, que fan productes i que els teniu aquí a l'establiment.
Sí, nosaltres intentem, és clar, quan el producte és d'aquí del país, la proximitat fa doncs que el producte sigui més fresc, més tendre, i per exemple, nosaltres tenim una casa en concret que cada dimecres ens serveix rigorosament i vol dir doncs que aquests productes arriben aquí a la botiga doncs amb una cadena de producció molt curta, no? Aleshores doncs això doncs és una de les coses que sempre hem intentat potenciar. Indubtablement has d'agafar també cases de l'estranger, perquè a veure, Itàlia mateix són una mica els reis, diguéssim, amb producció de productes sense gluten. Però bueno, cada vegada en van haver-hi més, i també val a dir que ara inclús doncs ja tenim alguna casa que és, a més de ser sense gluten, és bio, cosa que fins ara era molt difícil de trobar, perquè doncs entre lo cars que són els productes sense gluten, si a més hi havia el handicap de que fos bio, doncs això, el preu es disparava notablement. En aquest moment ja està bastant equilibrat i són accessibles i ja es poden començar a consumir.
Carme, veig que ens queden pocs minuts. Què et sembla si la Maria ens explica que aquí a l'establiment, cada primer divendres de mes, teniu promocions especials en els productes sense gluten? I, a més, a part, feu tallers que ens has explicat abans per aprendre a cuinar sense gluten.
Mira, nosaltres intentem cada primer divendres de mes, que si a més és festiu el traslladem en el segon, fer una mica de promoció de tot el que són productes sense gluten, oferint doncs un descompte en la suma total de la compra, no? Aquest descompte és d'un 5%, i a més intentem de que tots els divendres que podem, primer divendres de mes, fer algun tipus de promoció o de diguéssim, inclús de tast de productes, i buscar doncs, que la gent vagi coneixent cada vegada més doncs, com es fan, com es cuinen, com pots diguéssim, elaborar doncs, diferents
receptes. Carme.
Moltíssimes gràcies, Eva, per aquesta informació. Hem d'anar tancant gràcies a la nostra unitat mòbil. Bon dia.
A vosaltres.
I continuem molt ràpidament, Laura, des de l'estudi que volies apuntar, que ens queden segons.
Volia fer dos apunts. Sobretot, el principal és parlar del tema de restauració. Des de l'associació, nosaltres certifiquem els restaurants que els que visitem i veiem que funcionen perfectament a nivell de sense gluten, doncs els certifiquem i els hi donem un adhesiu distintiu.
Bé, doncs fins aquí el tema del dia, la celiaquia. Gràcies a la Meritxell Guarda, gràcies, bon dia, Meritxell.
Gràcies
i també la Laura Herrero. Gràcies i molt
moltes
bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.